És Clapés una mica.
El Ton Clapés, sí. Doncs escolta, molt... No, anava a dir-te que molts records a la família.
Vine un dia al programa, home, i us coneixeu. Igualment. Ves ara,
sí,
també.
Home, sí, sí, mira, hosti, m'ha fet il·lusió.
I si d'aquí RAC1 vols fer llocs antiturístics, també te n'ensenyarem uns quants, eh? Vull dir que d'empreses bueno, també es podien fer.
N'hi ha, perquè n'hi ha a tot arreu, hi ha misèria.
Ja. I tant.
Això està claríssim. Andreu, gràcies.
De res, que vagi molt
bé. Que vagi bé, adéu, adéu, adéu. La ruta antiturística.cat.
El fill del meu cosí.
Sou com la peça, això, eh? Sou com la peça, esteu tot arreu.
Bueno, home, tampoc serà tant.
Feu trobades o no? Hi ha trobades...
Antigament més. Ara hauríem... Ara volem...
Feu.
Tenim pensat una de cosins.
Home, clar, doncs,
escolta, tira una endavant de cosins. Però té raó que l'última va ser el territori amb el meu tiet.
Tots són dos grans.
I bueno. Perquè, clar, després es va replicar amb el meu pare. Per tant, clar, he pensat a veure de quin territori em parles.
Clar.
I no hi dos sin tres. Per tant, fem una pausa i tornem.
Bueno, mal, bé.
RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
RAC més 1 i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som més 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Són les 5 de la tarda, 3 minuts. Saludem a aquesta hora el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, de nou, bona tarda.
Bona tarda.
Les onades de grip i Covid ja haurien arribat al seu punt màxim, segons...
Sí, estan en el pic.
Exacte.
Sí, sí.
Estan al pic i repicó, o en quin punt estem?
Estan al pic, segons el Departament de Salut. Doncs sí. En espera que el departament publiqui demà les dades oficials de seguiment, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha dit que els casos d'infeccions respiratòries ja van de baixada i, de fet, els CAPs ja s'estan descongestionant.
Ja hi som, en el pic de la grip comença a baixar i la pressió començarà a baixar. De fet, ja s'ha començat a notar a l'atenció primària aquesta baixa de pressió i allà on continua havent-hi tensió és quan s'ha d'ingressar pacients, que són pacients que es descompensen, etc. No?
Balcells nega que hi hagi hagut una situació de col·lapse als hospitals pels virus respiratoris. Les últimes setmanes diu que l'increment de la grip i altres malalties ha generat tensió i pressió, però en cap cas saturació. En qualsevol cas destaca que això passa cada any. Pel que fa a les operacions que s'han desprogramat, el conseller detalla que sempre s'ha tractat d'intervencions no urgents. Diu que quan ha passat ha estat de forma puntual perquè poguessin ingressar altres pacients. Esquerra Republicana demana la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior perquè actualitzi la situació de les clavegueres de l'Estat. Els republicans volen que Fernando Grande Marlaska expliqui quines actuacions ha fet el govern espanyol per posar-hi fi. Tot plegat després que avui La Vanguardia i el diari Opunés hagin destapat que Mariano Rajoy estava perfectament al corrent de l'operació Catalunya per atacar amb informacions falses els partits independentistes. Segons les informacions, l'antic ministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, liderava avançava aquesta trama parapolicial. A mesura que anava rebent informació de la mal anomenada policia patriòtica, n'informava Rajoy a través d'uns sobres que només passaven per les mans d'escortes. Perquè les clavegueres fabriquessin els seus informes falsos, a més, el Ministeri d'Hisenda, dirigit per Cristóbal Montoro, els proporcionava dades confidencials de les víctimes. Després que aquests nous detalls hagin sortit a la llum, Junts per Catalunya també ha anunciat que demanarà que Rajoy comparegui a la comissió d'investigació que analitzarà aquesta trama al Congrés. Ara mateix a Espanya no hi ha cap causa oberta per investigar l'operació Catalunya. I el sector empresarial es mostra molt preocupat pels efectes de la sequera un cop s'entri en situació d'emergència. A partir d'aleshores s'incrementaran les restriccions a indústries, agricultors, pagesos i el turisme. Segons el president de la patronal SECOT, Xavier Panés, això podria deixar en una situació crítica moltes empreses.
Hi ha l'agricultura, el sector primari ja ho ha rebut i amb gravetat a moltes zones de Catalunya. Els següents a rebre-ho segurament serà el sector industrial, i depèn de com vagi, doncs això tindrà una afectació molt més àmplia perquè afectarà doncs el turisme.
Panés ha acusat les diferents administracions de no haver fet les inversions necessàries després de la sequera del 2008. L'inici de la situació d'emergència per sequera es preveu que sigui les properes setmanes. Diversos municipis, de fet, ja estan ultimant els tràmits per poder multar els veïns que gastin massa aigua. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El pilot de motos Carles Falcón ha mort avui als 45 anys, 8 dies després de l'accident que va tenir durant la segona etapa del Dakar. Des d'aleshores estava en coma induït i divendres va ser traslladat de l'Hospital de Riad a Barcelona en un avió medicalitzat. Segons ha confirmat el seu equip, Twin Trail, en un comunicat, Falcón ha mort avui pels danys neurològics causats per l'aturada cardiorrespiratòria del moment de la caiguda. El Rally Dakar es reprendrà demà amb la novena etapa. Carlos Sainz i el seu copilot, el català Lucas Cruz, continuen líders de la categoria de cotxes, mentre que en motos lidera la general el nord-americà Ricky Brabec. Més coses, la FIFA entrega aquest vespre els premis de Best als millors futbolistes de la temporada passada. En categoria femenina, la blaugrana Aitana Bonmatí té tots els números, endur-se el premi a la millor jugadora de l'any, i Jonathan Giraldez opta al premi de millor entrenador. Pel que fa a la categoria masculina, Messi, Haaland i Mbappé són els tres candidats a millor jugador del món. I en bàsquet, Barça i Manresa s'enfrontaran als quarts de final de la Copa del Rei de Màlaga segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia. Serà divendres 16 de febrer a les 6 de la tarda. El gran favorit del títol, el Madrid, debutarà a la competició contra l'UCAM Múrcia per l'altra banda del quadre, de manera que no es creuaria amb els catalans fins a una hipotètica final.
I pel que fa al temps, les properes hores continuarem amb algunes precipitacions febles al nord de les comarques de Lleida, amb neu per sobre dels 2.000 metres. A la resta, tot i els núvols que van passant, no se n'esperen. Demà al matí hi haurà boira en àrees de Ponent i de la Catalunya Central, mentre que la resta tindrem un cel emblanquinat. A la tarda els núvols seran més gruixuts, però no deixaran ni pluja ni neu. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
RAC 1. La matinada de dilluns a dimarts.
The Emmy goes to...
Els Emmys s'entreguen a RAC 1. Viu per primer cop, en directe i en català, la gala en què es premien les millors sèries de l'any.
Succession!
Ens hi posarem quan falti un quart per les dues de la matinada i fins que calgui.
Ted Lasso!
Un programa presentat per Joan Lluís García i amb els comentaris de David Broc, Alejandra Palés, Pere Solà Gimferrer i Blai Morell.
And the Emmy goes to The Crown.
La matinada de dilluns a dimarts, els Emmys s'entreguen a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Hegel dijo que nada más grande o nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión.
Fui locutor de Radio Nacional de España en Huelva, que me hicieron, por cierto, un examen en unas oposiciones como si fuera a entrar en la BBC de Londres. Yo quería hablar según mi estado anímico. Estaba cansado de ser el locutor loro.
¿Pero por qué le llaman risita?
Porque me río mucho.
Nunca le pregunté, señor Gala, si usted conduce.
Si tiene carnet, es decir, si tiene carnet de conducir, nunca se lo pregunté, no sé, que es una tontería, no, creo, no es una pregunta, pero
es una cosa capciosa. Usted sabe perfectamente que yo fui expulsado de varias academias o escuelas o autoescuelas o como coño se llame eso.
Sí, lo sé.
Lo sabe, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué lo pregunta? ¿Para que lo diga delante de todo el mundo? Pues sí, fui expulsado.
¿Tú has probado la droga alguna vez, Lola?
Sí, sí, cómo no. He probado, pues, la coca y el porro, sí, claro, por supuesto que sí. Manda un poquecito, que está muy amargo, es así por un día.
¿Tú, Rocío, podrías ser feliz sin el éxito, sin el foco, sin el escenario, sin el aplauso?
Verás, he estado a punto de perder todo eso. Y yo, cuando estaba a punto de perder todo eso, estaba haciéndome una composición de lugar. A lo mejor lo puedo conseguir.
El 3 d'octubre del 2022 ens va deixar un dels grans periodistes del nostre país. Estem parlant de Jesús Quintero. Un any després, la seva família ha publicat un llibre que és un homenatge a l'icònic entrevistador. Es titula Memoria del silencio, el mundo desde la colina, i l'ha editat Temes de Hoy. Avui, per parlar de El loco de la colina, el rei dels silencis i les preguntes més íntimes, tenim amb nosaltres a Lola Quintero, que és una de les dues filles de Jesús Quintero, que es troba als estudis de RAC1 a Madrid. Lola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda des de Madrid.
I gràcies per acompanyar-nos. I dos periodistes que ens acompanyen a l'estudi de RAC1 i que el van conèixer personalment. Estem parlant de Víctor Amela,
encantat,
del diari La Vanguardia, bueno, que no cal presentar-lo, però de La Vanguardia, que va entrevistar Quintero en dues ocasions i que també va tenir, en fi, el va conèixer i que ens explicarà un grapat de coses. I Juan Carlos Ortega, director de Las Noches de Ortega, i transmite a la cadena SER, que va treballar amb el periodista, amb Jesús Quintero. Juan Carlos Ortega, bona tarda. Espera't, que t'obrirem el
micro. Espera, que fa eco raro.
Ara. Benvinguts ara. Els tres.
Moltes gràcies. Ai, quina il·lusió.
Bueno, abans de res, Lola, aquest llibre és un recull de les millors entrevistes de la carrera de Jesús Quintero i conté també textos exclusius de la teva mare, la periodista Joana Bonet, la teva germana gran Andrea i de tu mateixa. El teu escrit dius que en bons anys, per tu, el teu pare no era menys que Willy Wonka, el protagonista de Charlie i en aquest cas el gran ascensor de vidre. En què s'assemblava Jesús Quintero a l'amo de la fàbrica de xocolata?
Amb tot, absolutament amb tot. O sigui, el meu pare era una persona igual d'excèntrica, igual de il·lusionada per la vida, igual de personatge de pel·lícula o de ficció o de literatura, no? O sigui, tenia tot, però jo crec que per mi, amb aquella edat que encara no tens tanta reflexió, el que més s'assemblava era les pintes que portava, amb l'abric fins al terra, el gorro, aquest gorro típic del Willy Wonka, així portava un exactament igual, els fulars, i pujava per un ascensor de vidre que estava just enfront de la Giralda, no? I bueno, jo des del llit, que havia un ventanal molt gran, pues el veia cada tarda, que venia des del teatre de la productora, pujava per allí. I bueno, tenia aquest tipus de... Era aquesta referència per mi, no? Tan estranya i meravellosa a la vegada.
O sigui que l'ascensor existia, aquest ascensor de vidre, no el de Willy Wonka.
Jo l'he vist, eh?
Tu l'has vist, l'ascensor? I baixava i pujava cada dia.
Era a casa d'ell, no, Lola? Ell subia los tres pisos.
Sí, a casa seva.
Un ascensor de
cristal. Tenia una espècie d'edifici raríssim allí al mig de Sevilla.
Al carrer Placentines. Carrer Placentines.
Això mateix, es va construir un ascensor de vidre.
Sí, sí.
Potser sí que és Willy Wonka. A més, sempre anava molt elegant. Era una persona...
Guapo, com d'època.
Sí, em recordava Oscar Wilde, no? Aquesta manera de vestir amb classe diferent.
Amb aquelles armilles, no?, que portaves.
Armilles, amplars.
Lola, assegures que el teu pare mai et va deixar de sorprendre que cada entrevista era una porta a un món nou i que cada convidat tenia una història fascinant per explicar. Dels milers d'entrevistes que va fer al llarg de la seva carrera, en aquest llibre n'heu seleccionat 50. Clar, atenció al nivell de les entrevistes, que trobo, avui en dia, si tu dius, bueno, que algú faci un llibre d'entrevistes, dubto molt que hagi entrevistat a Iñaki Gabilondo, Mario Vargas Llosa, José Luis Borges, Antonio Gala, José Luis San Pedro, La Passionària, Eduardo Galeano, el subcomandante Marcos, José Saramago, Paulo Coelho, Rocío Jurado, Ana Obregón, Jorge Bucay, és a dir, Paco de Lucía. Lola, és que, clar, és que n'hi ha milers i milers, no? Com... Clar,
No em preguntis qual és la meva favorita, perquè cada...
No t'ho preguntaré, però sí que de tantes entrevistes, quin criteri heu marcat? Perquè, clar, és que totes són... A més, crec que són, a banda de la manera que les feia, que eren úniques, no tothom accedeix a personatges d'aquest nivell, no?
No, evidentment. Ell va tindre... Bueno, ell sempre deia que era un privilegiat de poder entrevistar la gent que entrevistava. El criteri ha sigut fer un passeig per la vida del Loco de la Colina amb grans temàtiques que l'han influenciat molt, que han sigut molt important per ell. Evidentment, pues, hi ha un capítol sol per Andalucía, hi ha un capítol que és el meu preferit, que és Palabra de Loco, no? Que ha sigut també una de les temàtiques que ha marcat moltíssim el Loco de la Colina, no? Amb aquest programa tan famós de Cuerda de Presos. Llavors hem dit, vale, com hi ha tantes entrevistes, anem temàtica per temàtica, grans temàtiques de la seva vida, pues, periodisme, revolució, utopia, telebasura, i seleccionem algunes que són, bueno, que ens poden donar molta informació, i molta informació al lector, de què tipus de insights, què tipus de coses va poder construir a través d'aquestes entrevistes amb uns invitats... pues molt guais, no? Perquè els invitats són molt guais.
Sí, no, clar, és el que et deien. Jo ja, o sigui, ja m'hagués agradat arribar...
Borges. Jo me demano Borges.
Però no. No, és que m'estava mirant, saps, clar, tota aquesta llista i penso, saps allò dels cromos? No tengui, no tengui,
no tengui, no tengui.
No tengo nada. No tengo nada.
No.
A tu no et pots queixar, Víctor, que tu amb les contres, sí. Escolta, però, has estat molt de sort, eh?
Però no es pot comparar, és a dir, el nivell espectacular de Quintero.
No, no és brutal.
I a més, jo crec que Quintero, més enllà de periodista, era un artista.
Es eso, o sea, Quintero fue el locutor de radio que consiguió que la radio dejase de ser un oficio próximo al periodismo y tal, para convertirse en algo artístico. O sea, fue el primero, si hacemos un paralelismo con la música, uh-huh. Sería como un Beethoven, ¿no? Un tío que dijo, un momento, sí, vale, está bien que se considere lo mío como una... como un oficio, pero además de un oficio es un arte, y fue el que dio ese paso.
Los demás eran Orquesta Maravillas,
sí.
Y él era de todos. somos Orquesta Maravillas.
Pero y luchó y reivindicó que lo suyo era algo que estaba más íntimamente ligado al arte,
sí.
que el,
sí, porque creaba estados de ánimo. Es decir, yo recuerdo cuando estaba estudiando en la facultad, cada nit yo escuchaba El Loco de la Colina sota el coixí.
Oh, sí.
Y por la mañana, cuando iba a la facultad, iba pensando en todo lo que había dicho este hombre por la noche, que a mí me galvanizaba, me magnetizaba, me inspiraba. Es decir, o sea, feia la vida més bonica. Perquè era un artista.
Ara entrarem en matèria, però és l'home que ha gestionat millor els silencis a la ràdio.
També.
Era, o sigui, un silenci que normalment et deien, sobretot a la ràdio, aquestes coses.
Sí. Picadito.
Silencio, picadito. Venga, blancos no quiero, eh? I ell feia uns blancs que generaven moltíssima tensió. Clar. Bé, per fer la presentació del llibre a Barcelona, que es va portar a terme a l'octubre, Lola, vareu triar amb Víctor Amela i el Juan Carlos Ortega, que són dos grans fans del Jesús Quintero. Per exemple, una presentació que va consistir en reproduir el ritual de cada nit a casa de Víctor Amela,
sí,
durant la dècada dels 80, sí, que era escoltar El Loco de la Colina amb el transistor sota el coixí, com ens explicava fa un moment, primer a Ràdio Nacional i després a la Cadena SER. Dius que El Loco, Víctor, et captivava. Què et captivava? La conversa, les pauses, els silencis... Què et captivava?
Quan deia aquí, des del Guadalquivir, de les estrelles... Hòstia, jo em veia. Em veia al mig del Guadalquivir, amb una barca, sota un cel, un firmament estallat.
Aquí, Sevilla. Soy una radio en tu guantera. Eso es brutal. Soy una radio al pie de la cama del enfermo. Que todas esas cosas, hoy día, nos parecen como a lo mejor cursos y tal, porque las hemos oído mucho. Pero, claro, hubo un momento en el que alguien las dijo
primero,
por primera
claro.
vez, ¿no? Y, claro, la poesía tiene eso, que el primero que lo hace es maravilloso. Luego ya...
Y que Juan Carlos, que de repente te traía a un cabrero que había encontrado en el campo.
O a Borges.
O a Felipe González. Y tots, amb molt de respecte, li van dar les preguntes a Quintero, perquè sabien que Quintero era algo más que un periodista, era un xamán. O sea, era un tío que creyaba una cosa que anava més enllà de la pura pregunta.
A mi una cosa que m'agrada molt, que diu la seva filla, que és que el seu pare era un escultor d'ànimes. A mi em sembla aquesta definició absolutament brillant, eh?
Jo sóc fill de Quintero. O sigui, d'alguna manera sóc influencer. Soc com sóc per Quintero.
Fue nuestro influencer.
Tu, Víctor, quants cops el vas entrevistar?
Un parell de vegades. Una a Placentines, a la casa aquesta a Sevilla, que vaig flipar.
Aquesta casa de Willy Wonka, que ens deia...
Willy Wonka.
Sí, fa un moment la Lola.
Sí, que recordo que va haver un moment, Lola, en què quan jo pregunto, que sempre ho faig per la situació civil, l'estat civil, i per les fills i filles, em vaig assabentar que tenia dos filles. I jo no ho sabia. Sí. I li vaig preguntar, però, Jesús, elles se conocen entre elles? I em va dir, no, todavía no, lo tengo pendiente. I li vaig dir, venga, va, pues
hòstia, date pues prisa. Això se fa molts anys, eh?
Sí, tu series
molts
molt petita. Anys. Tu tindries un anyet.
Sí.
La teva germana, sí, sí, quan, sí. Quan et porta la teva germana?
Ens portem 6 anys.
Vale, pues va haver un moment que no us coneixeu.
Que
I jo vaig empènyer, sí, vaig empènyer.
Va ser, la meva mare la que ho va canviar. Va ser la meva mare que va dir això. Això no pot ser. Sí, 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 totalment. Però això també diu moltíssim de lo que era el meu pare. Jo al llibre també menciono que el meu pare era un pare imperfecte. Era un pare que potser amb 12 anys o menys amb 10 li deia, papa, vamos a hacer algo... i potser em donava un llibre de Shakespeare, no? I em deia, toma, léete esto. I jo, papa, quiero jugar, no? Sí, sí, totalment. Era realment una persona, quan la gent em diu, bueno, i com era el loco de la colina a casa? És que era exactament igual. No havia un canvi. Donava el mateix que ens donava a nosaltres, li donava a tota la població. Jo per això dic que ens ha fet molt generoses tindre com a pare el loco de la colina, perquè des de molt petites l'hem compartit sempre amb tothom.
Ara, com han canviat els temps, el Jesús Quintero li donava la seva, en aquest cas a la Lola, Shakespeare, i en canvi ara els pares els hi donen el mòbil o una pantalla amb uns dibuixos infectes i els tenen entretinguts i el cervell se'ls hi atrofia, no?
Totalment.
Que amb això Quintero també havia fet grans speeches, sí, de dir que cada cop hi havia menys cultura, sí, sí, i que anàvem cap a una, sí, sí, cap a una societat imbècil. Bueno,
I tenia una obsessió en contra de la televisió. Sí, sí. Que es feia, i també en contra de que la gent no tingués més interès i atenció per la lectura, per l'art.
Sí, sí, era una cosa que el tenia... Sí, sí. Si recordo algun monòleg que circula, ara escoltarem
alguns. I potser algun d'aquests monòlegs els escrivió Ortega.
Bueno, que ara anem a parlar, perquè el Juan Carlos Ortega, tu escoltaves Quintero a Onda Cero Música, sí, segons tinc entès, això era l'any 92, quan ell presentava el programa El Lobo Estepario.
El Lobo Estepario, sí, sí.
I tu vas decidir un bon dia... Sí. Enviar-li a través d'un fax.
Un fax, compré un fax, sí.
Enviar-li guions.
Sí,
i compraste un fax.
Era una època en la que jo estava muy perdido, però muy perdido.
Bueno,
en general. Sigo,
no tan perdido.
Però estaves amb el Cerdà.
Sí, sí, estava amb el Cerdà. I entonces me compro un fax. Y yo conocía a una chica que era la productora de Lobo Estepario, del programa que hacía allí, Eva Tobar.
Eva Tobar, sí.
La conocemos todos. Sí. Bien, entonces le digo, Eva, me he comprado un fax, voy a enviar unos guiones, ¿vale? Yo estuve un par de meses enviando guiones que era...
A través del fax. Que el fax iban saliendo...
Que se perdían, ¿eh? O sea, y un día, escuchando el inicio de El Lobo Estepario, escucho uno de esos textos.
Wow.
Y Quintero, después de leerlo, dice, ¿verdad que sí, Juan Carlos? Hostia. Y entonces cogí un avión y me fui allá.
¡Qué Dios!
Y sí, estuve viviendo en una pensión espantosa 2 meses hasta que me fui. También hay que decir que cuando me fui, Quintero nos dijo, por favor, no te vayas, te necesito.
Pero escolta, ¿et vas presentar allà i li vas demanar feina i te la va donar?
Sí, sí, sí.
¿Tan fàcil com això?
Bueno, me la dio. Siéntate aquí en esta silla. Yo estuve al lado de Javier Salvago, que era el guionista que en esa época estaba, y... Sí, sí. Se fue 2 meses, pero tuve que volver porque tenía...
Pero perdona, ¿escribías discursitos, monólogos?
Alguna pregunta, pero cogía una de cada 1000. O sea, porque eso es una cosa que yo...
Perquè, perdona, ¿em podeu explicar com funcionava Quintero? És a dir, Quintero suposo que ella treballava, però tenia un equip, no? Sí. Eva Tobar, com dius?
Sí, Eva Tobar le buscava los invitados, obviamente, ¿no? Claro. Y luego había un guionista...
Has parlat de Javier Salvago, que era el seu guionista. ¿Un guionista no és?
Solamente en esa época había uno.
Un Ols Sánchez, va ser.
Pero yo siempre digo una cosa, muy pesado en eso. El mérito de Quintero está al margen de los guionistas. O sea, Quintero era bueno al margen del guionista que tuviese. O sea, él lo hubiera hecho igual sin guionistas. Bueno, yo en la época que estuve allí...
Eso es un verdadero fan, ¿eh? Ese es un verdadero fan.
Pero es verdad. Es verdad. Es decir,
sinceramente sí, porque era tanto más que las simples palabras.
¿Cómo?
Era la escenografía, era la luz. era el sonido, era la atmósfera.
Claro.
O sea, yo no solo era mi padre como Willy Wonka, el plató era como la fábrica de chocolate. He estado en muchos platos de televisión por mi madre y tal,
perdona,
y nunca he visto un sitio igual.
Perdona, habla catalán, perquè que esté jo...
Perdó. Pot parlar com vulguis. Sí, vol parlar en català, vol parlar en castellà.
Me gusta mucho
oírla
en català, i que jo hable castellano no va implicar que es contagia a todos, coño.
La penombra dels programes de televisió d'ell és la mateixa penombra que jo sentia quan el sentia per la ràdio, és a dir... que Quintero parecía que hablaba siempre en la oscuridad.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Y eso era maravilloso.
¿Us agradava més Quintero a la ràdio o Quintero a la televisió? Dic perquè jo, per exemple, jo vaig descobrir Quintero a la televisió. Vale. A la ràdio jo em va agafar escoltava altres coses.
Era un geni. Geni. És a dir, tot el que feia ho feia genialment. Per mi,
amb això estem d'acord.
Per mi, jo crec que és el millor entrevistador audiovisual que he conegut mai a la vida, millor que tots. I a la ràdio, la persona que més màgia sabía crear con la seva sola paraula.
Y que el tema era siempre él, en el buen sentido, no en plan vanidoso, ¿no? En absoluto. O sea, tú escuchabas una entrevista de Quintero y en el fondo no estabas escuchando a ver qué decía Borges, o a ver qué decía Gala, o a ver qué decía El Cabrero, o a ver qué decía... No, era secundario. O sea, tú escuchabas a Quintero entrevistando.
El encuentro.
Ese era el tema. El tema era Quintero. Y todos los programas de Loco de la Colina, todos los programas de Cuerda de Perro, todo, en era el fondo, él. Es él. El tema de sus programas era Quintero.
Claro, porque no es lo mismo entrevistar a un asesino como él feía.
Que sí, en Cuerda de Presos.
Si la entrevista a Quintero, que se la entrevistas tú o yo. Disculpa, claro. Toni. Porque él sabía obtener unas cosas. Yo recuerdo un preso, que tú lo recordarás, Lola, que va fotre un cop de puny a la toalla i va dir, sí, la volveria a matar a su mujer.
Ha sigut un home espantoso.
Sí, sí. I es va fer sang mentre feia el cop, es va fer sang, i tu padre aguantó el tipo allí. Escuchando
bueno,
a l'assassino.
I amb el mendigo asesino, no sé si heu vist el vídeo del mendigo asesino, però està pujat, jo us recomano que el vegueu, perquè quan hi ha un moment de l'entrevista, el mendigo asesino era un home que matava la gent i els obria i es menjava el cor, o sigui, a Andalusia als anys, no sé, 80, 90. I hi ha un moment de l'entrevista que si veus els comentaris fique, hòstia, Jesús Quintero se ha cagado, mira com s'echa para atrás Jesús Quintero. El tio va aguantar, però és veritat que s'ha ficat cara a cara. I ara, tots aquestes sèries noves de Netflix, de sí. El Ángel de la Muerte, tal, moltíssimes han tret gran part de la informació que han utilitzat per fer aquestes magnífiques sèries d'entrevistes que va fer el meu pare quan, bueno, jo el primer any de la meva vida el vaig viure entre Argentina i Uruguai i ens vam anar allí amb la meva mare, la meva padrina i tota la família allí a Latinoamèrica que fes el programa allí també.
Sí, sí.
Anem a recuperar amb l'Ester Muñoz algun dels moments d'aquestes entrevistes històriques. Després li preguntarem a l'Olom què en farem de tot l'arxiu que va fer Jesús Quintero, perquè tenia un arxiu amb milers i milers d'entrevistes. A veure, per on comencem?
Doncs mira, començarem per Antonio Gala, que ara mateix el Juan Carlos el citava.
Deixa'm preguntar-li, quina vinculació tenia amb l'Antonio Gala?
S'estimaven.
Amics.
Eren molt bon amics,
molt bon rotllo,
però ho sabien tot l'un de l'altre, i per això li feia preguntes com, però vostè tiene carnet de conducir?
Sí, sí.
Ja sabia. Era per fer la broma.
Hi havia molta complicitat, sí, tot, i es coneixia molt bé, no?
Que feia enfadar. Sí.
Doncs és a mi m'agradaria dir que eren els dos molt, molt intel·ligents i a vegades es comportaven com nens petits. S'enfadaven, tenien piques tontos i potser estaven al mateix puesto i no es parlaven durant dos dies. I després es tornaven com grans amics de tota la vida.
Jo pensava que feien comèdia. Dic, mira, aquí s'han picat i
es picaven de veritat.
Hòstia, que bo.
Doncs Gala és una de les persones que més cops va entrevistar Quintero. De fet, en aquest llibre es publiquen tres de les converses que tots dos van mantenir i podem escoltar un dels fragments d'una d'elles.
¿Nunca intentaron corromperlo?
Sí, ¿con dinero? Sí.
¿Y?
Que lo publiqué inmediatamente.
¿Lo publicó?
Y sigo recordándolo con frecuencia porque era de la energía nuclear.
Ah.
Para que yo defendiera la energía nuclear. Y no solo dije que no la iba a defender y los nombres de quien me habían recomendado defenderla, sino que cada vez que pasa algo, menciono los nombres que se habrán muerto ya.
de un ataque de energía nuclear, les deseo.
¿Y en esta vida qué es lo máximo que ha hecho usted por amor, señor Gala?
Pues romper un amor.
A mi m'encanta, no?, que acaba Gala de respondre la pregunta i de repent canvia de tema completament.
Sí, això, perdona,
se'n va un radicalment diferent,
exacte,
eh?
Exacte, és el que diu l'Ester. Això ho fan pocs per...
No, 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 és fem, que no si fem ho fas ningú, tu o jo queda malament.
No, no.
Però ell ho fa i queda bé. Ahí no.
Està, sí, ja està. És això.
És sorprendre una mica el convidat, no?
Fas una entrevista, que dius, no, ara segueix el fil, no?, i tot és l'energia nuclear i perquè li gusta o no li gusta.
No, no, ell de repente, l'amor.
Pum! Què és lo màximo que vostè ha hecho?
És que tendim fins i tot a lligar-ho tot. I ara anem cap a no sé... Escolta, no, pam.
Y luego hay preguntas que las hace él y le perdonamos y le quedan bien en él, que las hace otro y lo mandamos a la mierda. Por ejemplo, cuando entrevistó a Parrado, uno de los, ahora está muy de moda por la Sociedad de la Nieve, uno de los
Viven.
De Viven, ¿no? De Viven. Uno de los que acabaron comiéndose a amigos.
Superviven, ¿no?
Bien, pues Quintero, mirándolo muy fijamente, le hizo la siguiente pregunta. ¿A qué sabe la carne humana?
Un recuerdo,
un clásico.
Y evidentemente, si Quintero te pregunta a qué sabe la carne humana, tú le contestas y es una pregunta pertinente. Esta pregunta la hace Évole y dice, vete a la mierda.
Claro. Bueno, quizá Évole sí.
Eres tonto, no puedes hacer eso, ¿no? Évole o cualquiera de nosotros, pero Quintero... Por eso digo que...
Juan Carlos.
Tiene que ver con él, con todo.
Tan, ¿has catado varón?
¿Has catado varón? También le pregunto a otro. ¿Has catado varón? Es maravilloso.
Clar, que era part del seu èxit, això, no? Sí, perquè és el que estàs dient.
No, si feia preguntes altra... que tu no t'atreviries a fer.
De fet, tu, Juan Carlos, recordes un moment d'una entrevista que Quintero li va fer a Manuel Fraga i Ribarre, no? Sí, 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 a un dels pares de la Constitució, fundador del Partit Aliança Popular i de l'antic... i del Partit Popular, no? Perquè resulta que Fraga va tenir un singlot que no se li duraba durante una entrevista,
toda
¿no?
Toda la hora entera. Ah. O sea, yo era un niño pequeño, tendría yo 11 años, y estás escuchando el loco de la colina con la radio bajo la cama. Y hoy una entrevista a un señor que me importaba una mierda, ¿quién era? Era un
posible, pero tenía hipo.
Un político famoso, pero la hora entera Fraga contesta un ataque de hipo que no se... Pero claro, Quintero, eso lo convirtió en parte del espectáculo. Claro. Era maravilloso.
Claro.
Abans ho dèieu, no?, que Quintero entrevistava a tothom. A més, tothom li deia que sí, tothom hi accedia, no? Convidava, a més, a polítics de tots els partits, com va ser el cas de l'alcalde de Marbella, Jesús Gil.
Però la ley no es suya, usted no es un sheriff.
¿Yo qué voy a hacer, pueblo de mí? Pues eso es... Yo soy el mayor demócrata de este país. Aunque no te parezca, vamos, te pone la fama de dictador. Si es que tiene todo igual. Cuando llegamos a Marbella, dijeron, te voy a contar una anécdota.
Siempre me sorprende. Ahora me dice que es el mayor demócrata y en la primera entrevista me dijo que era el primer comunista.
No, yo dije que a las 9 de la mañana puedo ser comunista, a las 10 socialista y a las 11 de derechas. ¿Por qué?
No sé si tengo ahí la cinta. Si
porque
la tenéis...
ejerzo, no, es que es verdad, que yo ejerzo. El comunista, ¿qué debe hacer? Crear puestos de trabajo, que los obreros ganen buen dinero y darles vivienda gratis como yo les doy. Eso es lo que debe hacer un comunista y un socialista, ¿no? Pues entonces a lo mejor yo soy más que ellos.
Va trobar la cinta, eh? Va buscar la cinta en el moment i li va demostrar que havia dit allò. Lola, tu has estudiat polítiques i també sociologia, no? Al teu pare li interessava especialment la política?
Al meu pare li interessava principalment la condició humana i jo crec que per això el meu pare tenia tanta facilitat per estar als màrgens de la societat i potser li anava millor amb polítics que també, que bueno, polítics que potser eren, pues imagina't, no, aquest tio que ens acabes de ficar, autèntics personatges, funcionava molt bé, potser amb altra gent hagués funcionat menys bé. El meu pare agafava... Quan has dit abans, algú ha dit abans a l'Ortega i et va donar treball, el meu pare donava feina cada dia de la setmana perquè cada dia de la setmana trobava a la pròxima futura de, la pròxima promesa de la comunicació. O sigui, anàvem per els carrers de Sevilla i li deia a la gent, tu vente a mi programa, i al final és així com vam trobar aquesta gent, al Ricitas i al Cunyao i al Penumbra.
Els convidàvem a anar.
Sí, sí, els convida, els trobava i se'ls emportava amb ell. O sigui,
ell mateix, era ell, no era ningú del seu equip,
Ell, no, era ell. I bueno, jo vaig estudiar en part sociologia, jo vaig fer les pràctiques a una presó d'Anglaterra, una presó de màxima seguretat, amb gent molt perillosa, i des de luego que ho vaig fer per seguir una mica el camí del meu pare d'intentar entendre com hi ha gent que està tan còmoda a la marginalitat, no?, i funcionant des d'aquest punt una mica de trencar aquest contracte social que tenim, la societat.
Parlaves,
no?
Parlaves, Lola, dels Ricitas, però és que un dels moments estel·lars de Quintero a la televisió va ser aquelles converses que va mantenir amb el cantant i bailador Benny de Cádiz. Oh. De fet, ell va ser el primer entrevistat al programa El Perro Verde de Televisió Espanyola. Això estem remuntant-nos a l'any 1988. L'artista de Cádiz va deixar moments memorables com aquest.
Ha sido como unos 10.000 duritos por ahí. Porque siempre he ido sacando la poquito a poco, ¿no? Para pagar la luz, el agua, los gastitos de casa. Me estoy meando, Jesús, polvo, no hay nada. Vamos, que me estoy meando vivo. Con la televisión española en lo harto. Ahí te voy a dejar solito. Y cuenta tú cualquier cosa. Porque tú eres un monstruo de la radio, de televisión y de todo. Igual que yo, cuando estás a gustito, eres el monstruo más grande del mundo. Però me estoy meando, fíjate.
Un altre periodista s'hagués espantat, o hagués demanat publicitat, o hagués estat... Ell no, ell deixava que les coses passessin.
Però, perdoneu, se'n va anar?
Sí, van pitjar.
Sí, a la de ser sol.
Quintero va ficar una història.
Sí, parlant. I a més és que després es feien amics, no? Vull dir, els coneixia al carrer, es feien amics i ja era una amistat per sempre.
Ah, bueno, yo cuando estaba a casa tenía una habitación que le dèiem al cine porque tenía una pantalla y un pernil, una pata de pernil, y siempre que anaba allí a las tardes siempre había algún personaje diferente. Y el meu pare em sembla una persona molt curiosa en un país com Espanya, perquè ara escoltant el Benny de Cádiz dic, hòstia, qui hi ha hagut que hagi portat tan, no sé, tanta connexió entre diferents parts d'Espanya. O sigui, les dues filles del Quintero són mig catalanes, no? Mm-hmm. I el meu pare era un enamorat de Catalunya. Però jo, per exemple, he trobat moltíssim carinyo a Andalusia, però també a Catalunya, que sí. També a Catalunya hi ha tants, bueno, tanta fans. Gent que ve d'Andalusia, no? Els dits buenamente o malamente charnegos, no? Sí, molt sí. Carinyo pel meu pare, i veure aquesta connexió i aquesta mescla i aquest mix de gent i de cantants, de folklòriques, amb escritors i amb gent com el Benny de Cádiz, que a més era una persona amb molt talent, s'ha de dir,
Lola, ara que dius això, recordo una altra anècdota, que és la segona vegada que el vaig entrevistar, que va venir a Barcelona, va anar a dinar, i durant el dinar em va dir, molt serio i com molt implicat, Víctor, tu que conoces a gente de TV3, ¿puedes conseguir que yo tenga un programa de madrugada en TV3? Y lo vais a intentar. Sí. Vais a negociar, no sé qué había de director, llavors, y me dijo, no, Víctor, es imposible porque él habla en castellano. Però imagina't quina meravella hagués estat que TV3, de matinada, que no hagués molestat ningú,
bona aquesta,
amb el Quintero, fent un programa a TV3. Hagués estat meravellós.
Brutal, sí, sí.
En castellano,
Bueno, ya empezamos.
Quin sabor té la carn humana.
Oye, hay una cosa...
Ha tastat, Baró?
Hay una cosa, Lola, que no sé si me lo contaste tú o tu hermana Andrea, que me parece fantástico y ejemplifica mucho cómo era Quintero. No sé si fuiste tú o Andrea. Era muy despistado Quintero, y muy dejado para sus cosas, ¿no? Entonces se ve que cuando se quitaba la ropa para poner la lavadora, pues a veces algún billete que tenía ahí no lo sacaba.
Dinero.
No lo sacaba porque se lo olvidaba. Y entonces las hijas dijeron, nunca le pedimos a mi padre, déjanos 10 euros. Le cogíamos.
No hace falta.
Del que se
dejaba. No se daba cuenta.
Y la pasta por los bolsillos.
Pero es que, bueno, iba más allá, el meu pare no tenia targetes de crèdit. Llavors ella anava amb fajos de...
Ja
veu una època a Espanya que la comunicació donava molts diners. I molts d'aquests diners se'ls va portar el Jesús Quintero, aunque després es morissi sense res. Durant molt temps va guanyar molts diners. Portava fajos de billetes...
Con la goma de pollo.
Les butxaques. I anava pels carrers de Sevilla... i se li queien de les butxaques i donava moltíssims diners al que pot ser, pues, havia algú demanant al carrer i li deia toma, i li donava un bitllet de 500 euros que potser l'altre pobre no l'havia vist a la seva vida, no? Era una persona que no tenia cap tipus de apreci o d'apego pels diners, cap. És més, hi ha una anècdota molt bona del programa del Berto i del Buenafuente, que el Buenafuente diu, jo era molt fan i un dia me'l vaig trobar amb un avió i se li deia caure un euro, res, o 5 euros, un euro, 5 euros. I ell va pensar, què hago? Se lo doy, no se lo doy? I encara tinc l'euro del Jesús Quintero. Molta gràcia, sí, sí, sí.
Escolta, ara que parlaves d'això, que ell no tenia targetes de crèdit i que anava amb el diner metàl·lic, que abans li he comentat al Víctor, aquí l'Oriol Cut m'està fent memòria que el vam entrevistar, crec que va ser aquí o a Catalunya Ràdio?
Aquí,
a RAC1. I va arribar i li dic, què tal, com estàs? Diu, bueno, chico, mira...
Me acaban de robar,
hombre, però què te han robado? I ens va dir que li havien robat, ara ja
tinc la memòria,
4.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Així, com si tant cosa,
I jo li vaig dir, però Jesús, però com llevas 4.000 euros? Bueno, chico, oye, pues metálico que necesito.
No tenia por, no?
I li havien fotut, clar, Barcelona, pues és allò, algú el va clitxar.
Però per ell 4.000 euros, és que Dalí era igual. Dalí, sort que tenia la gala que li va gestionar a mig dels diners, no sabia el valor del diner. No,
doncs va arribar i clar, ens vam quedar tots perplexos. Hosti, vas a poner una denúncia. Te podemos ayudar. No.
Tan tranquil.
No estarà
afectat. La Xènia ens recorda que va ser, creu, diu ella, en un provador d'una botiga, que sí, o bé se'ls va deixar o li van agafar.
Sí. Bueno, no mai ho sabrem.
Que disgust.
Lola, estàvem parlant ara del Beni de Cádiz, però després hi ha un altre actor i humorista, el Risitas, que va ser un altre dels homes anònims que van aparèixer als programes de televisió del teu pare, a El Vagamundo, a Ratones Colorados, a El Loco de la Colina, a El Loco Soy Yo, a Canal Sur, a la Televisió Espanyola. Podem escoltar-lo.
Tu prefieres ser afortunado en juego y desgraciado en amores.
¿Qué? En amores. Y le doy por culo juego.
¿Es esta la palabra que sí?
Pero a ti, ¿qué te ha dado más gustito en esta vida? ¿Qué te ha dado más satisfacciones? ¿El amor o el dinero?
Las dos cosas, tú. Porque he tenido las dos cosas. He tenido la chavala que conocí, que llegué a ser en el momento el amor, sino que me abandonó, y el dinero que lo tengo ahora. Y que esto me dé salud mucho.
Lo de me medio abandonó me encanta, ¿eh? Me medio abandonó. Quiero saber qué es.
No, el que m'ha sorprès és que, fins i tot, el Resillitas tingués una relació, vull dir, com amb el senyor Marcelí, tot es despatxa, ¿eh?
En persona era meravellós. O sigui, aquest viure, aquest tot, sí, a mi era súper, súper majo, súper carinyós, jo era bastant petita, em feia riure constantment, tinc molt, molt bon record d'aquest tio que ara fa poc el va retuitejar, no sé si ho heu vist, però el va retuitejar a l'Elon Musk.
Què dius?
El Risitas i el meu pare van sortir al Twitter o a l'ex de l'Elon Musk. Sí, va ser molt heavy.
Lola, perdó. No, que yo creo que hay una cosa que tienes que decir, que no te puedes ir sin decirlo.
¿Qué?
Lo de la cantidad de programas que hay ahora mismo en Radio Sevilla, han descubierto como unos 800 programas, 800 entrevistas, y las van a rescatar, y a lo mejor tu hermana y tú hacéis un podcast con estas entrevistas.
Estaría muy bien.
Hombre, claro.
Claro.
Sí. Sí, totalment. Bueno, jo haig de dir alguna cosa, i és que la meva germana ha fet moltíssim per el legado del meu pare. Ella està molt amb la Fundació Jesús Quintero des de Huelva. Jo apoyo i estic present, intento donar també el meu punt de vista, però bueno, és veritat que pues, també tinc una feina que no em deixa fer tantes coses, i ella li ha dedicat la vida a fer totes aquestes coses del meu pare. Tenen una casa museu amb els papers del meu pare i amb els mocadors i amb els micròfons aquests dorats, o sigui, recordeu aquests
característics, oi? De fet, és que l'Andrea és periodista, oi?
L'Andrea és periodista i va estar més d'un any treballant amb el meu pare al Teatro Quintero. Llavors, pues, té aquesta perspectiva, no?, que funciona molt bé pues, per donar-li mobilitat a aquesta fundació que esperem que faci molt bé. I hi ha una cosa que quan la gent em diu, ostres, que pena que tu padre se fue de televisió, em digo, bueno, pena sí i no, perquè el meu pare va estar molt temps a ràdio i a televisió. Llavors, quan li podem demanar als nostres ídols, no?, que ens donin d'ells mateixos. Ell també estava convençut de que hi havia una generació de gent jove i de noves veus que amb bona formació i amb bones eines podrien arribar a fer coses magnífiques. O sigui que bueno, jo crec que bueno, ha sigut un any dur, evidentment, la pèrdua ha sigut dura, però ha marxat molt bé, ha marxat molt estimat i ha marxat quan tenia que marxar. Un dels últims records que tinc, quan ja estava una mica malament, no?, i potser no se'n recordava de tot, se'm va ocorrir amb un patio d'Olivos d'allí a Andalusia, li vaig ficar una cançó i li vaig dir: papà, ¿sabes qué es esto? I me dice, amb el seu accent, Shine on you crazy diamonds, de Pink Floyd.
La sintonia.
Que era la cançó característica, no?, del programa. O sigui que bueno, totes aquestes coses, aquestes xarles de ràdio, aquest llibre que a mi m'agrada molt, Memòria del silencio, crec que és un passeig molt bonic per la vida del papà i de les reflexions, pues jo crec que són un homenatge preciós. Així que moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest rato.
Per cert, molt, molt ben editat, i sí, és d'aquests llibres que és com un record fet llibre, no?
Un
tresor, no és un llibre,
eh?
No és un llibre qualsevol, és a dir, te'l mires i...
Dóna gust.
I exacte. Sí, sí. És
per leer-lo per la noche. Mira, en revista Paco de Lucía, és a dir, tot sí, és barbós, tot és barbós.
Hem repassat molts moments d'humor de la carrera de Quintero, però també hem de dir que ell sabia posar-se molt bé a l'altra banda, no? Ens ho va demostrar, per exemple, amb el programa Cuerda de Presos.
Que abans en parlàveu. Sí.
Exacte, el Víctor ho deia, no? Es va emetre durant els anys 95 i 96 Antena 3, i allà va entrevistar, per exemple, atenció, un home que había matado a la dona porque jugaba al bingo.
¿Y qué sucedió aquella noche cuando llegó al bingo y vio a su mujer jugando?
Fui a casa, cogí un cuchillo, lo envolví en un periódico, entré al bingo y en que entré, tiré el papel del periódico, fui donde estaba ella y le lancé el viaje una sola vez. Con tal mala suerte que le cogí la vena aorta o algo así, y duró pues minutos.
¿Y qué sintió aquella noche cuando yo estaba en la comisaría?
Nada, tranquilidad. Me tumbé allá más tranquilo. Yo creo que es la noche que mejor dormí en años que llevaba con ella. Después ya pues recapacitas, pero no llegaba a arrepentirme del todo, ¿eh?
¿No?
No.
Terrible, això,
és el que et deia, que lo volvería a hacer.
Però aquest programa es podria fer a dia d'avui?
Bona pregunta. Aquest programa es va fer, es va emetre...
Ah, perquè només amb el document que acabem d'escoltar...
Ja sé, clar, és...
Tots els testimonis eren completament masclistes.
Incorrecte, sí.
Bueno, és que estem parlant d'un pres que va assassinar la seva dona i que...
Que no se'n penedeix.
Que no mostra penediment.
Podria emetre...
Hòstia, Toni, no sé respondre a aquesta pregunta.
No,
debería poder ser, però segurament que no.
Jo pregunto, que no.
Jo
pregunto,
crec que no perquè... se atrevería ningún programador a emitirlo.
No se atrevería, no.
No.
Després, l'any 2007, hi va haver una emissió del programa de la Noche de Quintero que va ser censurada a Televisió Espanyola. Va ser una part de l'entrevista que Quintero li va fer al periodista José María García i que 24 hores després va emetre en obert al canal El Mundo Televisión.
Ha estado usted en la guerra durante mucho tiempo. Su mayor guerra o una de sus grandes guerras fue el Real Madrid. Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza, naturalmente, fue Florentino. ¿Quién más ha pedido su cabeza? Por supuesto, Pablito Pablete, ¿no?
A mí no me preocupa quién te pide o deja de pedir la cabeza. A mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Florentino Pérez y Jorge Valdano son los hombres que han destrozado a este Real Madrid. Este presidente actual, que tiene su parte de culpa, es mínima. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar.
Televisió Espanyola va decidir trencar el contracte amb Jesús Quintero i ell va perdre uns 50 milions de les antigues pessetes perquè ja tenia els programes enregistrats. De quina manera li va afectar això, Lola, a Jesús Quintero?
Bueno, uf, clar, és que hi ha coses que potser... bueno, potser és bo que marxessin amb ell. Ell sempre va ser molt sincer amb el que ella esperava de la comunicació i amb el que ell volia fer, i és que no es venia, és que no es venia ni per diners ni per res. Jo crec que els diners amb aquesta situació van ser lo de menys, va ser pues, perdre un programa que per ell tenia potencial, perquè és que si no l'haguessi començat. com molts programes, tants i tants programes que va dir que no durant els anys. Durant els últims anys va ser bastant crític amb els mitjans de comunicació, això és veritat. Crec que bueno, pues va passar d'una època en la que tenia bastant poder, no?, als mitjans, a una època que potser ja no tant. I bueno, el meu pare era un home imperfecte, per molt genio que hagi sigut, que ho va ser, i bueno, potser li va faltar capacitat d'adaptació, o si vol ser més utòpic o més revolucionari, dir, mira, és que nunca se rindió Jesús Quintero i luchó por sus principios hasta el final, que també és una manera.
Clar, alhora, és que ell segurament si hagués estat més diplomàtic, si hagués estat més procliu a la componenda, hagués continuat fent programes sense problemes, però ell tenia una visió totalment estètica, artística, de conviccions, de principis, de esto es así y si no es así no lo hago, que va fer que al final quedés una miqueta apartat, crec jo.
Sí.
Bueno, perquè feia un tipus de, com dèiem abans, de periodisme que amb ell no se'l comprava, no?
Exacte, insubornable, absolutament. Exacte.
I era molt crític amb els periodistes subornables, també.
Efectivament.
Que això, avui dia, i ara em poso un nom de mare, sí, però avui en dia és el que es porta.
Abunda, sí, bastant, no?
És abunda, el que es porta, abunda. O sigui, el periodista sponsorizado. Però bé, sí, d'això Jesús Quintero suposo que en parlaria en fer allò que se'n diu largo y tendido. Aniríem acabant i ho faríem amb una de les, dels diàlegs que fascinen a Juan Carlos Ortega.
Sí, 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 concretament els diàlegs de Quintero amb el filòsof i escriptor José Luis San Pedro.
Oh, sí.
N'hem recuperat un del programa El Vagamundo sobre com s'ha de viure, a veure què us sembla.
Señor San Pedro, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Bueno, hay una réplica de una comedia de Oscar Wilde, no, perdón, me equivoco, de Somerset Maugham, que un personaje le dice al otro, dice, ¿y qué hacemos con la vida? Dice, vivirla. Dice, no se me ocurre otra cosa mejor. Claro que no es respuesta, porque lo importante es saber cómo se vive. Esa es la cuestión, saber cómo vivir la vida. Esa es la cuestión.
¿En ningún momento le aburre vivir?
¿Qué va? De ninguna manera, lo que me falta es tiempo. No me aburre vivir. Además, yo tengo el recurso, por ahora, todavía de escribir. Y como no sirvo para otra cosa, pues escribo.
Fantástica, ¿eh? Era una reflexión.
Y las preguntas, ben tancat, o sigui,
sí, no, tancadetes.
Perquè un dels mals que tenim els que preguntem a vegades és que dones la resposta,
sí,
feta.
Sí, sí, sí.
Saps? I esta mañana hacía sol, no?
No, claro, yo te lo dije, pues sí.
Directa, sí, y concret.
Clar, en canvi, aquí Quintero formula una pregunta, claro, que, a veure, en ningún momento le aburre vivir. Clar, és una pregunta.
Has de dir algo.
Exacte, no pots dir sí o no, sí, sí, és a dir, no, l'has d'ampliar, no?
Era un savi, un savi. Jo recordo al Sant Pedro que li vaig fer una pregunta que té a veure amb això. Le iba a decir, mire, señor San Pedro, yo le voy a hacer una pregunta que nunca antes me había atrevido a hacerle a nadie, pero usted es un sabio, se la voy a hacer.
¿Y cuál era?
Dime, hijo, dime. Y le va a preguntar, don Jesús Luis, ¿para qué vivir? Y la respuesta va a ser, para vivir, hijo, para vivir. Que es genial, pero es incontestable.
Claro.
Y te va a ver una respuesta que le va a donar Quintero.
Vaya dos hijas listas tuvo Quintero, ¿eh?
Hombre.
Bueno, acabarem amb Jesús Quintero, que també intercalava aquelles, entre les entrevistes, reflexions personals d'aquestes que admirava la càmera i et parlava tu directament, on, per exemple, parlava de l'amistat.
Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar, eso es solo cosa de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te darás cuenta que, aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos a quienes dejaste ir.
Bueno, ara ja me l'escoltaria tot.
És com un profeta. Sí. Que te l'imagines pujat a la muntanya,
sí,
no?
Sí, sí.
Predicant. I és que diga lo que diga, Es maravilloso.
Jesús de la Colina. Va, su padre se llamaba José y su madre María, y el Jesús.
Ah, sí. Algo, o sea, profético allá. Sí.
Él era el niño Jesús. Claro. Sí.
Va, que acabarem amb una última pregunta, sí, de l'Ester a la Lola.
Dirigida a la Lola, concretament perquè hem llegit que teniu un projecte de documental sobre el teu pare Ment i volíem saber si és així i en quin punt es troba exactament.
Ah, és així. És així, creiem que tenim, bueno, que tenim una part del meu pare que s'ha quedat sense dir i que pot ser, bueno, pot ser un projecte que ens fa molta il·lusió i pot ser molt bonic. El procés d'abans de començar és interessant perquè, bueno, pues hi ha productores, hi ha cadenes, estem veient com ho fem i si podem, bueno, pues mantenir aquesta idea que tenim al cap de fer una espècie de documental, però a la vegada molt xulo i molt rompedor i que realment aporti algo nou i sigui com una finestra a la vida del meu pare, que és que va viure moltes vides. A mi quan la gent va dir que pena, jo, bueno, pues que ha vivido más que tantíssima gent que viu una vida llarga, o sigui que està en procés. Ojalá que el 2024 ja podem dir, mira,
ole,
tenim aquest projecte i podem tornar aquí amb vosaltres i que ens acompanyi la Mela i el Juan Carlos a l'estreno també, com vam fer amb el llibre de,
sí.
I estem superagraïdes.
Serà un documental que ens deixarà... que sortirem que veurem el documental, sortirem tan satisfets com de veure Willy Wonka.
Sí. Perquè... sí. Willy Wonka l'antiga, no aquesta ara.
No, l'antiga,
que acaba de tornar,
l'antiga.
Sí, mira,
la bona. La que es diu
la bona, i tant. Sí. I tant. I a més és que creiem també que és un molt bon format per parlar més, no? I també per aconseguir aquestes connexions amb gent que ha sigut important a la vida del meu pare, no sol nosaltres, no? La tele sí que és veritat que et dona aquest punt que potser un llibre no et dona, no? I bueno, pues estem molt il·lusionades, així que...
doncs ja l'estem esperant.
A veure si aviat us diem alguna cosa. Sí,
molt bé,
sí,
molt bé. Escolta, sí. Doncs quan tan bon punt el tinguem ja...
I des del cel el teu pare què dirà? Dirà... que arte, mi niña.
Segur.
Ole.
Per cert, que abans l'Ola ens deia que Elon Musk va fer servir, sí, una imatge del Risitas per compartir-la, sí, a Twitter, i ho va fer per burlar-se de la situació d'OpenAI, que és aquesta empresa que va crear el ChatGPT, sí, que van acomiadar Sam Altman, que era el seu, sí, el seu dirigent, i que el van fitxar des de Microsoft, i quan va passar tot aquest embolic, Musk va publicar una imatge del Risitas com burlant-se de tot plegat.
Molt bé, doncs Lola Quintero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos des dels estudis de RAC1 a Madrid per presentar-nos aquest llibre, Memòria del Silencio, El Mundo desde la Colina, aquest llibre, en fi, que evoca tot el record de Jesús Quintero. Gràcies.
A vosaltres.
T'esperem un altre dia. Víctor Amela, moltíssimes
per favor,
gràcies.
Toni,
i Juan Carlos Ortega, com sempre, un honor.
Gràcies a ti i un beso, Lola.
Un beso, os quiero.
Igualment.
Gràcies. Us deixem abans d'arribar a les 6 amb Jesús, amb Joaquín Sabina, que també va dedicar-li una cançó de Ratones Colorados, okay, en forma de sevillana, a Jesús Quintero.
Falta canela en rama, sobran desfiles. Sobran desfiles, sangre que se derrama, corre ve y dile, que empieces en la cama, meses de abril. Detective sin prisa, chupa de cuero. Quiero y no quiero, camarón sin camisa, cuesta de enero, parque de María Luisa, el Quintero. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del vacilón de contado, que criatura tan decente, los ratones colorados.
Versión RAC1.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia, bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la Guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Quan
fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten Viatge B, amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. Dissabte, 20 de gener, un programa per descobrir tota la diversitat d'olis de qualitat verge extra d'oliva que tenim al país. Des de la varietat arbequina preponderant a la zona de les Garrigues com la resta del territori català. Morrut, Empeltre, Argudell...
Farem olioturisme a les Garrigues i viurem moltes experiències en aquesta terra d'oli. Coneixerem productors, expositors, mostres presentades a concurs i totes les...